tarda llarga i potser més.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. Neix un nou partit polític local amb el nom de Gent de l'Escala, promogut, entre d'altres, pels exregidors d'Esquerra, Xavier Ballesta i Carles Carlà. La nova formació s'autodefineix com a independentista d'esquerres i assembleària i es presentarà en el transcurs d'aquest mes de març. És el tema que obre informatiu local avui. I a banda d'aquest, destaquem altres aspectes de proximitat com els següents. La UBET, Unió de Botigues i Empresaris Turístics de l'Escala, necessitarà una tercera assemblea per escollir junta directiva nova. Això sí, ja sembla que hi ha un possible president, aquest seria Dani Espinal, que s'ha ofert per ocupar aquest lloc. Això sí, ha demanat temps per poder lligar una candidatura. Incidents. Ahir a la tarda es va declarar un petit incendi al passatge Tramuntana. Els bombers van extingir-lo en pocs minuts. Es tractava d'una xemeneia que s'havia encès. Recull d'agenda esportiva. Dos partits de tennis de taula aquest cap de setmana, amb un de clau per al CERC, com és el que l'enfrontarà el Vilagarcia d'Arousa. Si el CERC guanya, podria ja considerar-se matemàticament de superdivisió una temporada més. També hi ha dos partits de bàsquet. El que no hi ha és futbol. La federació suspèn les competicions al cap de setmana de Carnaval. Recull d'agenda d'activitats i el temps en Sergi Corral per arrodonir-ho tot plegat. En Sergi ens explica amb un titular que hi ha poques novetats. Per tant, anem de cara a un cap de setmana plàcid i primaveral només amb algun núvol prim. Tot això a l'informatiu de les 8. Ara us deixem amb l'espai El Far, amb Cristina Cantal i tot l'equip d'aquest espai cooperatiu entre l'Escala, Arenys, Vilanova i la Geltrú, l'Ametlla de Mar i Deltebre. Escoltarem a la Joina Oliveres fent una sarsuela. L'interactiu avui es parla de sexualitat. La ruta la farem amb Amado Cebolla. El preu del peix sabrem com ha anat avui a la llotja de Cambrils. Secció de turisme, parlant de carnavals. A secció El Far, coneixerem el far de Palamós, el de Montjuïc i Calanans, amb l'expert en fars David Moré. I acabarem, com és habitual, cada divendres amb l'agenda del cap de setmana. Després del far, l'actualitat d'àmbit nacional. Next vespre, amb l'Ali Giner i Montse Manent, de 7. De 8 a 9, l'actualitat local. Primer informatiu, després zona mixta, els esports. A partir de les 9, els musicals, que divendres són l'espai Mixtures i el Connexió Eclèctica. I a partir de les 11, les reemissions. Per aquest ordre, del més calent a l'aigüera, l'informatiu local altre cop i el suplement zona mixta. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
A la línia recta, bicicleta sense llum. Un satèl·lit que comença on perdo el cap.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Preocupats pels resultats d'aquest estudi que han publicat el grup de recerca consolidat de geociències marines de la Facultat de Ciències de la Terra de la Universitat de Barcelona. Aquesta gent, científics tots ells, han analitzat la quantitat de microplàstics que hi ha a la Mediterrània i la conclusió és que a davant de les costes catalanes hi ha el doble de microplàstics per quilòmetre quadrat que a les costes de la resta de l'estat espanyol. Especialment conflictiu, de fet, punt negre, la desembocadura de la Tordera, que és on s'ha trobat major concentració de plàstics. De fet, s'han trobat 500.000 microplàstics per quilòmetre quadrat. Recordem que la resta del litoral mediterrani peninsular són 100.000 i la mitjana catalana són 180.000. A la Tordera, 500.000. És una de les qüestions que, evidentment, abordarem al llarg dels propers dies aquí al Far i intentarem trobar-hi la raó. Bueno, la raó és evident, que les porta el riu. Però intentarem saber exactament què s'hi pensa fer. Així hem començat aquesta segona hora de programa.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Avui cuinem amb...
Doncs mireu, avui cuinarem amb la Joina Oliveres. I la Joina, que està tota la setmana oferint-nos bones receptes de cuina, bons plats per cuinar, acaba la setmana amb el plat més contundent. Contundent i de peix. Escoltem-lo.
Farem sarsuela. La sarsuela se pot fer en tota classe de peix. Hi ha gent que el fan amb peix més bo, hi ha gent que el fan amb peix més ordinari, però la sarsuela sempre queda bona. O sigui, aquí seria peix, si se vol rap, que és molt bo, amb torbó, sard, lluç, després pots agafar peix més baratet, també. Farina, alls, tomata, i el marisc. El marisc també si se pot fer amb escamarlans grossos, els talles per la meitat oberts, que queda molt bé. Primer s'afegeix el peix enfarinat una mica, no gaire. Després es guarda en un plat o en una plata i en allà hi fas els escamarlans o el marisc que tingueu, també fregit, i també el treus. I després ja hi pots fer el sofregit. All, tomata, ja s'hi posa una miqueta d'aigua i posa el peix que vagin fer la xup-xup. Normalment, aquí, abans hi deien una picada, però com que ja porta la farina, s'afregeix amb la farina aquella, ja deixa el suc una miqueta espès i no cal posar-hi la picada. Si voleu picada, s'hi posa 4 ametlles, una torradeta feta, nostra, diguéssim, fregida, un granet d'all i tot picat, com ja està tot, després se posa a sobre. Bueno, com és més... ja quasi bé està cuit, s'hi posen els escamarlans o el marisc que tingueu ben posat i després, si és que hi voleu la picada, hi fiqueu la picada. Si no, no hi poseu picada perquè també queda molt bé.
Doncs amb picada o sense picada té una pinta deliciosa. Ho provarem. Tenim tot un cap de setmana per fer prova error.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Vivim una societat hipersexualitzada. El sexe, la sexualitat, està en accés en el nostre dia a dia, en la publicitat, en les pel·lícules, en les converses, en les xarxes socials. Es pot viure sense sexe? El celibat és viable? És una realitat? I si no ho és, per què es manté? I si sí que ho és, com és que hi ha tants escàndols sexuals en col·lectius com és el de l'Església, on hi hauria d'haver un celibat? A l'amor amb sexe i al sexe sense amor? O l'amor sense sexe? Són qüestions que avui ens volem plantejar en aquest interactiu, conscients que som a les portes d'un cap de setmana on el Carnaval sembla que ha aixecat la tapa de la possibilitat de determinades conductes sexuals que des de les administracions, evidentment, s'estan intentant evitar. On està l'educació sexual? On està el respecte? avui volem parlar amb diferents actors que ens acompanyaran al llarg d'aquests propers minuts. I jo crec que el primer que podem fer és començar a preguntar-li als professionals de la sexualitat, com són els sexòlegs, i és per això que ens anem cap a l'Empordà, Cristina.
Doncs sí, perquè com bé deies, estem en un món molt sexualitzat, però ple segle XXI la sexualitat encara segueix sent un tema tabú, del que no se'n sol parlar i que això comporta bastants problemes. Comencem aquest interactiu parlant amb la psicòloga i terapeuta especialista en teràpia sexual i de parella, l'Ester Mollera.
Ester Mollera, molt bona tarda.
Bona tarda.
El fet de no parlar-ne és un problema o el problema és que encara no hem après?
El fet de no parlar-ne sempre és un problema, no? És que si no en parlem és com si no existís i, per tant, si no existís no en podem fer un bon ús, per dir-ho així.
Vivim hipersexualitzats?
Segurament. Realment, quan nosaltres veiem les pel·lícules, veiem les sèries, el que ens ensenyen constantment és que hi ha d'haver-hi escenes de sexe, escenes de conductes sexuals, i això fa que moltes vegades, per exemple, amb els adolescents puguem veure que si quedem segur que hem d'acabar en el llit o segur que ens hem d'acabar liant, no? I realment això no és així. Podem acabar quedant, fent un cafè o fent una cervesa o el que sigui sense acabar anant al llit.
Venim d'una tradició cultural de fa uns anys, molt lligada a l'Església Catòlica, on l'acte sexual era com la sublimació del sentiment amorós de dues persones. I en canvi hi ha gent que defensa perfectament mantenir relacions sexuals sense cap mena de relació ni vincle sentimental. Quin paper ha de jugar el sexe en la vida en aquest cas en la nostra vida?
Bueno, el sexe la veritat és que cada vegada està agafant més diferents tipus de definicions, no? Perquè sí que és veritat que hi ha persones que no entenen les relacions de parella sense sexe, hi ha persones que ho poden entendre, no? Doncs tinc una relació de parella i no tenir relacions sexuals, però cada vegada el sexe en les relacions va agafant més protagonisme, no? Perquè, bueno, és això, com que en aquesta societat hipersexualitzada ens van dient que hem de tenir sí o sí relacions sexuals, es converteix moltes vegades en un pilar fonamental en una relació de parella.
I això és bo? És dolent? És una deriva perillosa? Com ho valora?
Bueno, això jo crec que és més aviat dolent, perquè llavors el que fem és com posar-li molta importància i llavors creem unes grans expectatives amb les relacions sexuals, amb el sexe, que fa que si no es compleixen pot ser dolent per la pròpia persona, perquè llavors doncs es pot sentir malament, es pot sentir obligat a fer coses per tal de quedar bé davant de la resta de les persones que tenen al seu entorn.
Tinc una persona que al telèfon que ens està escoltant, que estem en una societat tan sexualitzada que en aquesta persona fins i tot li han arribat a buscar patologies, ens de comunicació. Parlo del Pablo Ortiz, que és una persona asexual. Pablo, molt bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
Els hi costa tant entendre que tu puguis viure sense sexe que consideren que estàs malalt.
Què vol dir viure sense sexe?
Bueno, que ets una persona sense relacions en aquest sentit.
Bé, és a dir, jo no sento atracció sexual. Això no vol dir que no tingui sexe amb mi mateix o amb altres persones.
Però tu el desig sexual no el tens?
Sí, clar que el tinc.
Doncs definim-ho.
Perdona. Ser sexual vol dir no sentir atracció sexual cap a altres persones. És una orientació sexual. Però les orientacions sexuals estan desvinculades del fet que tu sentis desig o no. Segur que coneixes alguna persona heterosexual que té un desig molt alt i una altra que té un desig molt baix. Però en tots dos casos, l'orientació és heterosexual. Que des que siguin homes, doncs que els atreuen les dones, i a l'inrevés. Si una persona diu que és sexual, t'està dient que la seva atracció, la seva orientació, no és cap a cap persona, però no pot saber si té moltes ganes de tenir sexe o si les té molt baixa. L'únic que pot saber és que no estan enfocades cap a ningú.
Adonar-se d'això no deu ser fàcil.
No, en absolut, perquè a més tothom pot sentir-se atret per una altra persona d'una o altra manera. Finalment, ser sexual és com no tenir una motivació, o diguem, un impuls més natural per compartir la sexualitat amb altres persones. Però això no vol dir que no puguis tenir afecte cap a una persona, o admiració, o qualsevol altre sentiment que pugui generar una certa atracció. Llavors, arribar a etiquetar-te com a sexual implica tota una autoanàlisi d'entendre què estàs sentint en cada moment cap a cada persona i adonar-te que l'atracció sexual no hi és mai. O que és molt eventualment, llavors la gent es defineix dins l'espectre sexual.
Tu tens relacions sexuals amb d'altres persones, sents...
A veure, si una persona és sexual, segurament la estadística en què tingui relacions sexuals amb altres persones serà propera a nula o segurament més baixa que la mitjana poblacional. Una altra cosa és que no és una cosa que ens prohibim a nosaltres mateixos. Si jo estigués en parella i no m'hi sentís incòmode, doncs segurament tindria relacions sexuals. No sé si amb la mateixa freqüència que tenen altres persones, no sé si què, no? Hi hauria un de cosetes que hauria de parlar, però bé, com comentàvem, la sexòloga, justament tot això, tota la manera de gestionar-ho, sentar, fer parlar-ho, i ser conscient, no? Ser unit amb un mateix, també ens està, què es vol i què vol l'altra persona o les altres persones.
Per tant, hem d'entendre el sexe, i ara us ho pregunto tots dos, també a l'Ester, com un pacte, és a dir, pactem, és a dir, com una... No com un... No ho sé.
A veure, jo no ho encararia com una negociació. Al final, vull dir, podries enfocar-ho així tots els aspectes d'una relació i fer fins i tot un contracte inicial. Al final, jo entenc que quan hi ha relacions personals és una mica... Primer, doncs, buscar una persona que pugui ser compatible amb tu, perquè potser hi ha alguna que a nivell sexual o a qualsevol altre nivell no encaixa, i no té sentit que hi hagi una part que estigui cedint molt o que hi hagi coses així. I després, bé, si hi ha un encaix ja de primeres, doncs també és una mica conviure, no? Saber conviure.
Esther.
L'estic opinant a l'Esther.
Sí, bueno, és que és complicat. Jo crec que és molt difícil poder definir què és el sexe, no? Perquè potser a vegades tenim aquesta idea de coitocentrisme, no? De que un home està amb una dona despullat, hi ha una imatge més heterosexual, no? I ens anem al llit, però moltes vegades el que és la sexualitat també va molt més enllà, són petons, són abraçades, no? Llavors, jo crec que potser el problema és que estem tan centralitzats en si no ens anem al llit és un drama, que tota la resta de coses que passen fora del llit, que poden ser molt xules, poden ser molt agradables, ens les oblidem. Llavors, clar, el sexe, que sigui un pacte, és complicat, perquè no estic d'acord, no?, amb que no és només un pacte, sinó que va molt més enllà. I, òbviament, la comunicació és bàsica per poder arribar a algun terme intermig en què les dues persones ens puguem sentir còmodes i que no ens sentim obligades a fer més del que realment faríem. Això és molt important.
En el teu cas, Pablo, és evident que tu no et pots sentir obligat perquè no ho fas, no ho vols, no? Però és més...
Com que no em puc sentir
obligat? És el que et volia preguntar.
Al final, clar, és a dir, si una persona, sobretot jo quan me'n vaig adonar era 2015, la paraula sexualitat pràcticament no es coneixia i vam començar a fer una mica de visibilització el 2016. I si algú es molesta, és a dir, si jo em vaig molestar en buscar tot això per internet, en fer tota aquesta autoanàlisi que t'explicava abans i tot això, és perquè estàs sentint que no estàs encaixant, que estàs rebent unes pressions, després no estàs responent, que hi ha unes expectatives, com comentava l'Esther abans, que no estàs acomplint. És unes expectatives que et venen de l'entorn, que venen de les amistats, que venen de la família, de si tens una parella, de per què no, de per què sí... I són unes expectatives també que t'has generat a tu mateix, perquè això que comentava abans, que hi ha una societat una mica hipersexualitzada, però no és... Per mi el problema no és tant que hi hagi una hipersexualització, perquè a mi que hi hagi com molta informació sexual em sembla fins i tot una cosa bona, sinó que és de baixa qualitat. És a dir, hi ha molta sexualització molt dolenta, molt simplista, que tira molt dels mateixos estereotips sempre... que amaga diversitat, que sembla que hagis de complir uns estàndards, unes obligacions, i que si no ho estàs fent és perquè hi ha alguna cosa que està malament amb tu. I per això moltes persones, quan tenen la condició sexual, ens diuen quina lleugeresa que sento ara si he descobert això, perquè ja creia que hi havia alguna cosa dolenta amb mi, que estava trencada.
Ara quan deies això de la qualitat de la sexualitat a la societat, i lligant a el que deia abans l'Esther, potser el que, bueno, potser no, segur, el que tenim és una molt mala educació en aquest sentit, ho enfoquem molt tot en el coit i molt poc en les altres coses. Almenys aquesta és la sensació que de vegades tenim, i només observant, no estic parlant d'experiències pròpies, sinó observant pel carrer te n'adones molt poc d'altres maneres de viure la sexualitat i les relacions interpersonals entre persones. Anem per aquí una mica, Esther.
Clar, jo crec que el que ha dit en Pablo Clic és clau, no? És a dir, hi ha molta informació, però el que no hi ha és educació. És a dir, quan nosaltres anem a les escoles no hi ha una educació sexual de base. Per tant, si jo no tinc una educació i trobo una informació qualsevol, no?, de poca qualitat, com que no tinc res més amb què comparar, evidentment que m'ho quedo, no? Llavors, com faig una cerca bona? Com puc posar-hi un punt de vista crític a aquesta informació, si no sé quina és la informació més bona, no? Potser, per dir-ho així.
Correcte.
Llavors, clar, això crec que és molt, molt difícil de fer, no? Llavors, clar, l'educació sexual hauria de ser des que són petits, no? Més enllà del que parlàvem, no?, de les relacions sexuals en si, sinó, bueno, de tota una altra esfera que jo crec que se'n parla molt poc i, evidentment, seguim parlant de tabú. Que no és un tabú com fa anys enrere, i podríem estar d'acord, però falta encara moltíssimes coses per fer. Moltes.
Esther, em quedo amb el Pablo. Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
Gràcies.
A reveure.
Gràcies.
Molt bona tarda. Pablo, tu vas fer un camí molt llarg, és a dir, tu vas fer un camí, i suposo que complicat. Tu parlaves del 2015, som a l'any 2019, han passat 4 anys, encara no és un terme molt emprat, tot i que cada cop està més al nostre dia a dia, per tu ve de ser molt complicat, no?
Sí, bé, a veure, jo crec que la part més complicada ja ha passat. Pensa que el 2016 vam decidir fer campanya, i vam decidir vol dir que apareix un anunci de matarassos a tots els canals de televisió espanyol dient que era sexual. Llavors, clar, aquí hi ha un punt d'infecció molt fort que ajuda molt la comunitat a visibilitzar i a la gent a augmentar l'autoestima i autoreconeixement, però que a mi em suposa un desgast molt fort a nivell personal, perquè l'exposició que rebo és moltíssima. Rebo molta exposició i molta gent que considera que pot fer uns judicis sobre la meva vida de manera gratuïta. I de vegades també professionals, fins i tot algun del món de psicologia, de sexologia, però jo crec que més per com unes ganes de notorietat, un no haver-se informat gaire del tema, no tenir tampoc interès, que aquesta és la part més important, no estar interessats en saber-ne més, i clar, doncs començo a llegir coses estranyes, a tot això, coses que si tu parlessis de persones, que si mires en literatura de fa uns anys, és el mateix discurs que utilitzem en persones homosexuals. Amb tota la distància que hi ha entre persones homosexuals i asexuals, nosaltres, de moment, per sort, no estem rebent la violència que encara a dia d'avui reben persones homosexuals per fet de fer-ho.
Pablo, t'agraeixo molt que ens ho has explicat, i en tot cas t'agraeixo molt tot el peatge que pagues a la teva personal de tirar endavant, no?, de donar a conèixer una altra manera d'entendre la sexualitat, de viure, diferent a la que tothom tenia conceptualitzada fins ara. Moltíssimes gràcies.
Per donar-me l'oportunitat de poder mostrar.
No, a tu. Faltaria més i les vegades que vulguis. Gràcies, Pablo. Faci bé. Fins després.
Perfecte.
A reveure.
Moltes gràcies.
Molt bona tarda. A la introducció de l'espai, de fet, jo deia, és possible el celibat? Sí, no, si és possible, com és que tenim aquests dies tantes notícies, no?, en aquest sentit de sexualitat i religió, o, de fet, representants de l'Església Catòlica. Deixeu-me presentar-vos a un convidat que ens està escoltant i que tot just acaba d'escriure un llibre, publicat un llibre, que es diu Cristians tanmateix. Us presento a mossèn Josep Gil. Mossèn Josep, molt bona tarda i benvingut.
Bona tarda a tothom, sí.
T'he sentit el celibat avui en dia, mossèn?
Què?
Si t'he sentit el celibat.
Si he sentit com?
Si t'he sentit el celibat, mossèn.
Ah, sí, moltíssim. Sí, dieu.
A veure, què... T'he sentit el celibat? T'he sentit, mossèn,
sí.
Josep?
Suposo que vau parlar d'això, no?
Sí.
Una mica, no?
Sí.
Sí. Bueno, esclar, de fet, com sabeu molt bé, el celibat l'hem d'entendre amb els seus termes exactes, no? Per exemple, no es pot confondre el celibat amb la castedat, que és un valor més universal. que afecta a tota mena de persona. El celibat, quan parlem del celibat obligatori, el celibat com a llei, que en l'Església Catòlica afecta aquesta llei a tots els qui volen ser, de fet són ministres ordenats.
Sí.
En aquest cas serien els bisbes, els diaques i els preveres, o mossens, són els preveres, també els bisbes i els diaques. Bé, els diaques no, perquè n'hi han de diaques de tothom, dues menes, els diaques permanents, anomenem així, que són homes casats, no? Per tant, s'accepta com a mínim, que hi hagi una persona que hagi rebut el ministeri ordenat, en aquest cas de diaca, i que no sigui cèliba. És curiós, això, no? Per tant, és com una mena de contradicció amb la mateixa llei. Però, bueno, de fet, quan parlem de celibat, parlem de la llei del celibat. Dieu.
No, de fet, vostè en alguna ocasió ha dit que el celibat, com deia, no es pot imposar, perquè el,
sí,
per al capellà significa insatisfaccions i limitacions, és a dir, que al final la biologia tira.
Sí, sí, sí. Jo crec que hem de saber ser prou llestos i prou intel·ligents i prou luminosos per saber distingir el que significa una vocació o una decisió personal i el que és una llei. Em sembla que hem d'entendre que és possible, i potser lloable, no, això no ho sé, és possible que hi hagi persones que vulguin lliurement ser cèlibes, homes que vulguin ser cèlibes, en aquest cas també les dones, però és un cas diferent, que vulguin ser cèlibes. Això seria un celibat, diguem-ne, opcional o vocacional, per decisió pròpia. Aquest és un cas diferent del que anomenem el celibat tal com està imposat en l'Església Catòlica, que és una llei. Aquesta és una diferència, en si, molt, molt important.
Correcte. Faig una cosa, mossèn, no pengi, jo haig d'aturar-me 3 minuts, i tot just en 3 minuts li faré un parell de preguntes més, d'acord?
Molt bé, d'acord.
Fantàstic. Doncs això, ens aturem aquests 3 minuts a partir dels quarts seguint.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Tens un negoci a l'Escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubec-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'Escala hi guanya. Guanyem tots.
Dissabte 9 de març a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, J.P. Pimeni and the Black Girls. En la mar del Black Music Festival, J.P. Bimeni, músic autodidacta amb ànima de soul, acompanyat per la seva banda The Black Bells. I com a taloner, el guitarrista gironí Lluís Figueres, que presentarà el seu nou projecte en solitari, Blanquito Zurdito. Un concert a peu dret i amb possibilitat de seure en butaques. Dissabte 9 de març, a 2:15 PM, a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, oficina de turisme de l'Estartit i a línia
Les calçotades amb més tradició a l'Empordà les trobaràs a El Mesón del Conde. El menú calçotada inclou els calçots amb la seva autèntica salsa salvitjada, graellada de carn o suquet de peix a escollir de segon, crema catalana de postres, vi, aigua, cafès i una copeta de cava per arrodonir l'àpat. I atenció, perquè si tota la taula demana el menú calçotada, els calçots són il·limitats.
Entra a la nostra pàgina web mesondelconde.com i aconsegueix un 30% de descompte. Ho tindreu tot inclòs per 27 euros. El Mesón del Conde, en ple nucli medieval de Sant Martí d'Empúries. 50 anys de tradició culinària al cor de l'Empordà. Segueix-nos a Facebook i Instagram.
Guitarras. Ah, ah, ah. les esperes, ascensors i gasolineres. Fa música per...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Mossèn Josep Gil, autor del llibre Cristians tanmateix, i ens parlava d'aquest celibat imposat que interpreta mossèn que deu tenir o creu que tindrà els dies comptats, no? Això de l'obligació del celibat?
Sí, sí. A veure, potser he exagerat una mica els dies comptats perquè les lleis, en l'Església sobretot, no acostumen a moure's amb massa facilitat. I així com penso jo, com penso, hi ha altres col·legues meus, diguem-ho així, que pensen d'una manera diferent, suposo que queda clar, o potser heu sentit parlar d'altres persones que són del mateix ofici que jo i no obstant que pensen diferent. Per tant, no m'he exagerat una mica això dels dies, potser els mesos, les setmanes o potser anys, és igual. Però que és una llei caducada de per si, em sembla que és evident.
I una altra qüestió a la qual s'hi ha manifestat és en el tema de l'homosexualitat mal vista sí. i no recollida per l'Església Catòlica, malgrat que vostè diu que en el seu sí, en el sí de l'Església, hi ha un important índex d'homosexualitat.
Sí, home, vaja, és claríssim això. No cal ser un gran sociòleg per constatar-ho. També, quan diem molts o un gran dosi, tampoc podem pensar que és la majoria, ni molt menys, ni molt menys. Però bé, sí que hi ha moltes persones que tenen aquesta tendència, que és totalment natural, la tendència de trobar la resposta a la seva necessitat d'alteritat sexual no amb una dona, sinó amb un home. Això és exactament l'homosexualitat. Que això després es practiqui o no es practiqui, es faci d'una manera o d'una altra, això és un tema diferent. Però la tendència, la manera de ser, de trobar la resposta a la seva sexualitat amb un home, en aquest cas seria un homosexual. Sí, sí.
M'agrada molt el títol del seu llibre, Cristians tanmateix, és a dir, sí. i malgrat tot això, ens sentim sí. cristians, on, per cert, diu que el futur passa per una església d'estructura laica.
Sí, laical, si m'ho deixeu, diguem-ne, corregir. No estructura laica, sinó laical. És una mica diferent, perquè laica voldria dir el contrari de religiós, i penso sí. que això no ho puc pas ni somiar. No, a més, de pec, no seria lògic. A laical és diferent. Entenc per laical tot el contrari de clerical. I què és una església clerical o d'estructura clerical? Una església centrada en el culte i, per tant, diguem-ne, tancada en ella mateixa. I, en canvi, una església d'estructura laical és una església oberta, que en lloc de buscar centre en ella mateixa, busca el centre fora d'ella. I, en aquest cas, fora d'ella vol dir el món, les persones, la vida normal de la gent. La paraula laic i laical té molts significats, però, entre altres, el de comú, vida comú, vida que és pròpia de tothom. És a dir, que no és una vida especialitzada, diguem-ho així. Això seria, per tant, una tendència o una estructura laical de l'Església. És, afegeixo i afegeixo amb un cert èmfasi, que el celibat obligatori, en el fons, es converteix, no dic en el fons, de fet, es converteix en una mena d'aureola que els que ho tenen són com una mena d'aristòcrates de l'esperit. I a mi, tota aquesta gent que es creuen aristòcrates de l'esperit em fan una por extraordinària. Quants... Perquè d'aristòcrates, si ho has de ser d'alguna manera, és aristòcrata amb la gent, amb el contacte amb les persones, amb l'estimació normal. Com pot ser que una persona pugui sentir-se totalment normal, quan se li imposa que la seva vida afectiva sigui la que és pròpia de vida celibatària? Com pot ser normal? Torno a dir, una persona pot escollir, però imposat, en temps que és una monstruositat, literalment monstruositat. Sí.
Mossèn, quants anys té?
Jo n'he fet 90.
Déu-n'hi-do. Doncs és bastant vostè més modern
però
i actual.
Però em sento jove, eh?
No, i ja li dic que amb les idees, com a mínim les que hem sentit aquesta tarda, jo crec que és vostè molt més jove que molts joves. Permeti'm que li digui.
Moltíssimes gràcies.
A vostè,
una
mossèn.
Cosa, que jo crec que en el cel... Suposo que no és cap novetat, no?
No?
Però penso que el cel està bé que m'esperi. No tinc cap pressa.
doncs ho compartim. Mossèn Josep, moltíssimes gràcies. Que vagi molt
adéu,
bé.
Adéu-siau.
A veure, molt bona tarda. 90 anys, em farà 91 al llarg d'aquest 2019 i fixeu-vos quina manera de pensar. Ivan Fernández, seguim presentant convidats, en aquest cas convidades. La nostra propera convidada és la directora de Sex Academy Barcelona, una empresa que ofereix un gran ventall de cursos i tallers relacionats amb la sexualitat, amb l'objectiu d'ampliar els nostres coneixements. Segons expliquen, tinguem la relació que tinguem, hauríem de pensar en sexe almenys una vegada al dia. Per parlar-ne, saludem la directora i fundadora de Sex Academy, Laila Pilgren.
Senyora Pilgren, bona tarda i benvinguda.
Hola, bona tarda, Ivan, i a tots els demás.
I tenim moltes coses a aprendre o no?
Muchísimas, porque por desgracia la educación sexual en la actualidad y las generaciones pasadas se ha limitado a dos temas que eran prioritarios y eran el no embarazo y la no transmisión de enfermedades sexuales, ¿no? Entonces se ha limitado a eso, pero en ningún momento nos han enseñado lo que es el placer, lo que es el autoconocimiento. Y bueno, palabras que están de moda ahora, que es el consentimiento, consenso, es decir, que hay mucho por aprender.
Hace un rato hablábamos con invitados que convenían todos en decir, convenían todos en dir que el sexe, que s'ha hipervalorat el coit, és a dir, que el sexe és molt més que tot això i que hi ha moltes altres coses que sovint no es conceptualitzen ni es tenen presents i que poden ser i que són de vegades fins i tot més plaenteres que el sexe tal com tenim concebut tradicionalment.
Es que el problema és, jo completament de acuerdo, el problema és la definició de sexo, perquè, mira, sin ir más lejos, esta semana hemos estado en el YOMO, que es la parte sí. juvenil del Mobile World, del congreso este que moviliza toda Barcelona, y en el YOMO teníamos chavales de 15 años y hemos estado dando talleres para ellos, y claro, cuando preguntaban ¿cuándo perdemos la virginidad?, ¿no? Y yo les contestaba, y las sexólogas que han venido con compañeras mías, que bueno, pero es que ¿qué es el sexo? Si consideramos que el sexo es la penetración pene-vagina y lo limitamos a eso, pues nos estamos perdiendo, para empezar, un montón de sensaciones que podemos tener en otras partes del cuerpo y los tan mal llamados preliminares, que no lo son. Entonces, si limitamos la definición de sexo a eso, pues perder la virginidad, por contestar a aquellos chavales, pues es ese momento. Pero eso quiere, bueno, en Estados Unidos hay muchas chicas que han encontrado una manera por las cuales continuar siendo vírgenes, que es practicar el sexo anal. Entonces, besan, se tocan con los chicos, ¿no?, las que son heterosexuales, y tienen sexo anal, y todo esto es por el mito de la virginidad, ¿no? Entonces, ¿qué es el sexo? ¿Me estás diciendo de verdad que estas chicas no han tenido sexo? Pues por supuesto que sí han tenido sexo, ¿no?
¿Com s'aprèn a l'escola i com ensenyem? És a dir... Clar, diem, és que a l'escola s'hauria d'aprendre el sexe. I jo, a vegades, i ara li preguntaré a una convidada que ja m'escolta, però ho faig primer amb vostè. Però és que jo tampoc veig aquella classe amb 30 alumnes, o 25, o 28, els que siguin, allà sentats darrere d'un pupitre, amb una professora o un professor a la pissarra, o és igual, amb una pantalla tàctil, pues ir explicándoles, ves a saber què. No lo veo.
Bueno, es que volvemos a la pregunta-respuesta anterior. ¿Qué es el sexo? O sea, no les vamos a decir, mira, esto se mete por este agujero. O sea, no nos limitamos a eso, sino que vamos, por ejemplo, a hablar sobre si la publicidad nos está influyendo en cómo debemos modelar nuestros cuerpos, ¿no?
Ah, vale.
Y empezando por allí, que si estamos en una sociedad machista... Entonces, simplemente hacerles pensar en esto está ayudando a que su sexualidad sea más rica y que sea más variada. Una cosa que ha dicho el invitado que teníais hace un momento,
sí,
el Musen,
sí.
Le decía, bueno, lo del celibato, si es elegido, chapó. O sea, lo que es un celibato consciente y un celibato elegido, pues está bien. Y también lo es el que tiene pues más deseo sexual y el que tiene menos deseo sexual. Entonces, es informar a los chavales desde que si sus fantasías son buenas o malas. Es que nos preguntan cosas de este tipo. Es que guardo sus preguntas, que son anónimas, cuando finalizamos el taller, como oro en paño, porque hacen unas preguntas que dirías, no és possible que me pregunten esto, no?
Deixa'm presentar una convidada que ens escolta. Cristina, qui ens està escoltant?
Doncs la nostra pròxima convidada que ens està escoltant és la sexòloga Rosa Pedrosa. La saludem.
Rosa, molt bona tarda i benvinguda.
Hola, bona tarda a vosaltres.
Estava escoltant això que estàvem parlant ara mateix sobre el sexe i els infants i sobre la hipersexualització i sobre els conceptes confusos de la societat. Ho comparteix?
Bueno, el que està clar és que falta molta educació en tot el tema sexual i després hi ha moltes coses que es desconeixen, molts missatges que ens arriben des de la societat amb els que hem de trencar i tenim molta feina per fer.
Tanta feina com que, i això li pregunto a la doctora i també, evidentment, a la Laila, però tanta feina com que tenim molta gent que té problemes perquè realment no se'n surt de... És a dir, hem creat uns models als quals hi ha gent que li costa arribar o li costa trobar el plaer o en aquests models i, per tant, estem generant tot un seguit de conflictes que, entesos d'una altra manera, no haurien de ser així?
Claro, es que dos ejemplos simplemente. Uno, si no les enseñamos nosotros, los sexólogos o como Sex Academy Barcelona, que es una academia, o los padres o alguien con más conocimiento que ellos, lo van a aprender por otro sitio. Este otro sitio es Internet. En Internet lo que encontrarán es porno. Es así de sencillo. El porno hay que explicarles que es ficción. Entonces, no va a haber ellos mismos en su propia relación sexual, es imposible que emulen al actor porno y que tenga una erección durante una hora. Y entonces es necesario explicarles, bueno, chicos, esto es ficción, cortan, el chico se recupera, vuelven a filmar, hacen un descanso, esto luego lo pegan, es decir, el único modelo que tienen es o Hollywood, las películas, que son todo me tapo con la manta o con el edredón y no se ve absolutamente nada, o se van directamente al porno. Entonces, yo creo que sí, que hay que enseñarles.
Doctora, Lluïsa? Ay, perdó, doctora, endavant.
¿Yo, la Rosa?
Sí, Rosa.
Vale. No, i a més que tot aquest tipus de model que s'està ensenyant i totes aquestes creences arriba a generar també molta frustració, perquè com que no poden arribar a simular tot el que veuen, que es pensa que és la sexualitat normal, es frustren. Després entren tot el tema de complir, que s'allunya molt del que és una sexualitat sana i divertida. I realment sí, està portant moltes dificultats.
A vostè li arriben aquestes dificultats? És a dir, la gent
sí.
Arriba al metge de dir, escolti, més que jo he arribat a una certa edat, en sigui molta edat o sigui poca edat, és que trobo que no funciona?
Sí, sí. Més que un no funcionar és que no m'ho passo bé. No m'ho passo bé, no sé com fer-ho, no em conec, vull fer això, però clar, són coses molt irreals i després hem de partir de la part de l'autoconeixement, de com comentava l'altra convidada, obrir tot el que és la definició de l'assat, això de que el sexe és només genitalitat, no és així, aquest cocentrisme s'ha de poder trencar i començar per la base. Mira, tenim la sort que el que s'aprèn es pot desaprendre i podem tornar a aprendre-ho, però clar, és tot un procés que hem de fer i que estaria molt bé poder-lo fer des de petit, no? I que ja ens poguéssim acompanyar tots i no haguéssim d'arribar a aquestes dificultats. Claro.
Jo abans he donat una imatge volguda d'alguna manera per desmitificar tot això, però que la Laila me l'ha trencat, jo penso que molt hàbilment, i és lo de l'educació sexual a les escoles, no? Lo de l'aula amb 30 nanos, un profe, una pissarra i venga, esto chicos es... No és això, no?
Clar que no, és que ja ha de començar des de casa. Vull dir, nosaltres som éssers sexuats des que naixem, no quan tenim 15 anys de cop ens despertem i ara som sexuats, sinó és des de petits, i s'ha de poder parlar amb això com normalitat. Igual quan parles, no sé, de la mà, pues també poder parlar de la vulva, del penis, del clítoris, perquè forma part del nostre cor.
Estoy completamente de acuerdo. Esto es un buen consejo para los padres, madres o las personas que estén criando niños, que no puedes cerrar la información y de repente abrirla, ¿no? Es como no puede ser de 0 a 100 la información. Y si piensas que dándole la información cuando tiene 15 años, llegas tarde, o sea, llegas muy tarde. ya hay un porcentaje altísimo, ahora me acuerdo, y no me lo voy a inventar, que decía que los niños de 7 años, la gran mayoría, se acercaba al 90%, ya han visto imágenes pornográficas en internet, queriendo o sin querer, porque están ahí.
Ya. Sí. Claro. Per si els pares ni es coneixen ells mateixos com volen.
Claro.
Aquest és el problema, yeah. Si ni es coneixen ells. En tot cas, els agraeixo molt la reflexió. Laila Pilgren, directora de Sex Academy, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Tengo un segundo para recomendar una obra de teatro que vi l'altre dia, que se llama El Días Mentits, en la sala Flyhard, en Barcelona. Y bueno, es teatro contemporáneo catalán, y va sobre anorgasmia y sobre esto, ¿no? De tener unas expectativas e intentar cumplirlas. Las recomiendo.
Pues te haremos caso. Buscaremos y iremos a verla. Laila, gracias. Que vaya muy bien.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Doctora Rosa Padrós, psicòloga i sexòloga, moltíssimes gràcies. Seguirem parlant. Tenim molt a aprendre i molt a divulgar també des dels mitjans, eh? Desmitificar
exacte,
moltes
moltes gràcies
coses.
A vosaltres per la feina.
I gràcies a vostè per atendre'ns. Fins la propera. A reveure.
Merci. Bona tarda.
Doncs el sexe, que ha de formar part de les nostres vides, en el nou paradigma que ara mateix us explicava. I avui el nostre guia particular, Amado Cebolla, ens recomana fer una ruta pels diferents pobles de la Ribera d'Ebre per veure la floració dels presseguers, els ametllers i els cirerers, que ens assegura que ens deixaran bocabadats amb els seus paisatges preciosos. Bona tarda, Amado.
Bona tarda.
On me recomanes avui la passejada? Que seria una passejada que no necessitem ni bicicleta, ni aquell qui diu, ni necessitem unes esportives bé, perquè avui me recomanaves fer una volta, però amb vehicle.
Hem de passejar per molts de pobles, llavors necessitarem el cotxe.
Molt bé.
Avui el cotxe és el protagonista, a pesar, Lluïsa, que se pot fer en bicicleta, o un ratet a peu, però no. Anem a voltar per la Ribera d'Ebre, que este final de mes i també esta entrada de mes de març està pues, en aquest auge floral, temps de floració al costat de l'Ebre.
Temps de floració, hem de dir, si situem-nos a la Ribera d'Ebre, és una comarca que està tot lo rato banyada pel riu Ebre, no?, com aquell qui diu, al seu pas.
I tant que sí, per arribar ja sabeu que teniu que sortir Hospitalet de l'Infant, la nacional Tivissa amunt, en busca de la capital, i si us apropeu molt més cap aquí baix, pues, seria l'entrada pues, des de la Perelló Rasquera Ribera d'Ebre per Miravet.
Temps de floració. Hi ha molts d'arbres fruiters, és una comarca amb una bona producció a nivell de cirerers, a nivell de préssecs, i suposo que ara, amb l'entrada aquest mes de març, avui estem a dia 1, però el dia 21 aproximadament arriba la primavera i, per tant, els arbres estan pues, en plena floració.
És un esclat d'una veritat de presseguer, ametller i cirerer tot alhora. Imagina't quin color. I si teniu que programar, possiblement, uns dies d'estos, una sortida, i no esteu decidits, pues la veritat que és el moment de veure l'esplendor de la floració d'aquests presseguers a la Ribera d'Ebre, que ara mateix, ja mateix, estan florint tant per tots els camps com també per la vora del riu Ebre. Dir-te, Lluïsa, que els japonesos ja fa més de 100 anys, fa més de 100 anys que estan fent turisme. Fa 100 anys els japonesos fent turisme floral a una de les seves comarques, i que anaven a veure pues, la floració dels presseguers. I ara, aquí, mica en mica, pues, ha començat a arrencar. Sobretot estic parlant ara de tota Catalunya, centrats aquí a la Ribera d'Ebre, que és el que més a prop tenim d'aquesta emissora.
Hem de dir que el que ha de fer la gent és baixar, perquè cal fer unes fotografies que els sortiran. Imagina quin color de fotografia, però a banda d'això, també l'oloreta, no?, l'aroma que desprenen aquestes flors.
I tant. Mira, pobles com ara Benissanet, Miravet, i ara aquest pròxim mes de març, pues regala aquestes estampes naturals de floració d'aquests arbres, aquests presseguers que gaudim, no? O es pot gaudir de tots aquests colors i també d'aquestes olors, que diries tu, aquestes mescles de fragàncies que ens deixa l'arbre i també la natura. I també, com no, per als amants de la fotografia, que últimament, i ara ens comentàvem des de l'Oficina de Turisme de la Ribera d'Ebre, que el turisme fotogràfic estos dies, perquè això és sí o sí ràpid, és un temps, no? Però bueno, és una experiència quasi única que només dura uns dies i per estampar aquesta fotografia ha de ser pues, estos dies que ens arriben. Hi han rutes programades, vull dir-te una mica això d'una hora, unes rutes d'una hora.
És a dir, el recorregut que hauríem de fer, no?, per poder apreciar este paisatge en
sí,
temps de floració.
Sí, perquè tu has... Molt bé, ben dit, bona pregunta, perquè és una durada d'una hora. El preu és d'uns 4 mesos, de 4 euros, ara, i us vull recordar a tots els oients que ens estan escoltant que això no és un parc ni temàtic ni és un parc natural. Això són finques particulars, uh-huh. Són finques particulars. I perquè no parem el cotxe, comencem a entrar per allí dins i sense el permís que tenim dels propietaris, doncs de qualsevol poble surten unes petites rutes que des d'allí doncs vas tranquil·lament, entres a la finca i llavors doncs veus tot l'esplendor d'aquestes d'aquestos arbres
florits. Paisatges.
I una altra cosa. Jo, per exemple, no vull anar en aquesta ruta que fan pagar 4 euros, però a la finca no puc entrar, ¿vale? Mm. Si hi ha un pagès, li dius, escolta, que puc fer una fotografia, cap problema. Hi ha una altra alternativa, que són les llomes de les muntanyes. Si tu puges a les muntanyes, tant en BTT o deixes el cotxe baix i vas muntant les muntanyes a peu, des d'allí dalt, pues, claro, hi ha una vista a vista d'ocell esplendorosa on podem gaudir de totes aquestes floracions i d'aquestes finques particulars.
Però jo crec que és llàstima perquè són 4 euros, són 4 euros que no, i damunt mos fan un recorregut per finques que ja mos deixen, com aquell que diu, apropar-nos, poder olorar i fer les fotografies d'una manera tranquil·la, no?
I
d'una manera legal.
I tant, legal, i l'explicació que et fa pues, el guia, que sempre te'n vas cap a casa, nunca te acostarà sense saber altra cosa més. Bueno, pues a Tivissa, que té aquests camps també colorits, també tenim, recordem, a Tivissa un assentament romà, que podem visitar-lo. Ginestà, lloc perfecte per a la fotografia, perquè és el lloc on hi ha més presseguers. A Miravet, amb el castell de Templari, el més gran de Catalunya. Móra d'Ebre, que és la capital de la Ribera. Móra la Nova, a la voreta del riu. Pobles com Garcia, la Torre de l'Espanyol, Ascó i altres pobles on tenen, pues, la veritat, aquest encantant especial amb una història de guerres, perquè recordem que allí també va passar la Guerra Civil, però també una història de guerra i també de treball, perquè allí, en aquests camps, se veu aquests mosaics de colors florals, cirerers, presseguers, ametllers, però també el color verd i ben reactiu i ben llumat, com és la vinya que tenen allí dalt a la Ribera d'Ebre. Pues una mescla, la veritat, de colors. Jo diria, Lluïsa, als oients que ens estan escoltant, que sobretot que visiten la pàgina web de la Ribera d'Ebre, que us passin per una oficina d'aquest turisme, que estos dies està oberta, o també dir-te que hi ha a les barrancades, a les carreteres, hi ha uns quants panels. No n'hi ha molts, però hi ha uns quants panels que t'indiquen la ruta ara d'aquests mesos per a poder veure la zona floral.
Hem de dir esta, la pàgina web del Consell de la Ribera d'Ebre.
O quelcom Turisme Ribera d'Ebre, sí.
O Turisme Ribera d'Ebre, per a poder estar informats i planificar una mica, perquè els convidem en això a gaudir d'aquest paisatge essencial. I com sempre diem, després d'una passejada, segurament que ens entrarà gana.
I mira, també t'anava a dir una molt... Avui m'estàs endivinant tot el que et porto avui, perquè avui és una ruta diferent. Sempre estem parlant de bicicleta o a peu, o parem aquí, parem allà, no, però avui és una mica diferent. És clar, arribarà l'hora de dinar, estem en un lloc que no és cèntric, està una ribera, hi ha molts de serveis, la veritat, hi ha molts de serveis, però els pobles estan molt separats, i durant este mes de març, a tots els pobles de la Ribera d'Ebre pues estan fent les jornades gastronòmiques de la Clotxa. I la veritat que tu ja saps que a mi m'encanta, que és un plaer sempre que la tasto i que la gent, pues, la gent de capital o la gent de fora la pugui tastar, perquè està molt bona. és de pagès.
A veure, sí, però expliquem una mica què és la clotxa, perquè, clar, hi haurà molta gent, la gent de les Terres de l'Ebre segurament ja sabem què és la clotxa, però per a la gent que ho estigui sentint per primera vegada hem de dir que aquí hi ha un ingredient que és marí, eh? o propi del Mediterrani.
Sí, senyor, ja saps que des de la mar, des de vora mar, portaven tot aquest peix, sobretot assalat, i allí portaven el que diem nosaltres aquí al Delta de l'Ebre, sardines de casco.
Sardines de casco, que són unes sardines supersalades.
Supersalades, però que boniques, que anaven en un caixonet redó de fusta, que encara també ara es veu al mercat. Bé, doncs això es portava també als pobles d'interior. Sabem que la Ribera d'Ebre és un poble, és una comarca d'interior, pues, però a pocs quilòmetres de la mar. I s'agarrava un pa, de no pagès, una barreta
un
de pa.
Un pa de pagès.
Un pa de pagès, se tallava pel mig, se feia un forat al mig, se llevava la molla i dins ficaven tomata frigida amb all. Amb all i oli, eh? All, oli i tomata. I tomata, no all i oli, no, eh?
No.
Tomata. Llavors ficaven la sardina tota desmollada. Tota desmollada. Ficaven una tira de preventor i una tira de ceba. O dos rolanxetes de ceba. I llavors això ho tapaven altra volta i tot prèviament escalivat.
Clar.
I ho ficaven altra volta al foc. I quan s'acalentava, que ficaven la molla com tapadera de tot això...
Pues ja està, és una espècie de...
No vull parlar més, perquè aquestes orelles ja...
En aquesta hora de la tarda...
M'agarra ganes de berenar,
ja. De berenar. Sí. Perquè la gent s'ho imagina encara una mica més. Seria una pita, però molt, molt, molt local, eh?
Una pita, pita ben, sí, eh? Sí. De,
una pita, però molt local.
Sí, d'aquestes àrabs o de Turquia, però en plan Ribera... Recorda que la clotxa és... única i exclusivament plat típic de la Ribera d'Ebre. Eh? Si altres comarques ens estan escoltant i diuen nosaltres m'ho fem això, pues va ser una còpia, al igual que ara pues, tenim molts de calçots a les Terres de l'Ebre i és nominació abans.
I tant. Pues, bueno, recordem això, aquesta recomanació que mos fes avui, aquest descobrir aquest temps de floració de presseguers, ametllers i cirerers, en aquest cas, amb una visita a la Ribera d'Ebre.
La veritat, Lluïsa, que m'ha fet molta gràcia explicar-ho, perquè ja que ho tenim aquí a Catalunya, val la pena. Els japonesos feia més de 100 anys que estan descobrint aquest turisme, doncs ara han de descobrir aquí o també a qualsevol lloc de Catalunya que tinguin aquests presseguers, cireres o ametlles.
Doncs així arribem a les 6 en punt de la tarda, viatjant per les Terres de l'Ebre amb la Lluïsa Bartomeu i l'Amado Cebolla. Després tornem amb moltes més coses.
Segueix la llum del far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Imagina com jo veig la realitat. Pa, pa, pa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.